Radio Estel. Assumptes interns amb el perfilador i criminòleg Xavi Alba.
Obrim aquesta hora a una nova secció d'assumptes interns per parlar d'un nou cas. De seguida saludem en Xavier Álvarez, que ens acompanya un dia com avui. Abans, però, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens introduirà en un nou terme criminal i ho farà amb el cas d'en Charles Edmund Cullen. El concepte criminal del que ens parlarà és utilitzat en la psicologia criminal i a la criminologia com àngel de la mort o àngel de misericòrdia, i que s'utilitza per definir un tipus d'agressor que poc té a veure amb la misericòrdia. Això, de fet, també ens ho aclarirà en Xavier en uns moments. Charles Edmund Cullen és un nom que té el seu origen en una història criminal com un dels assassins en sèrie més letals als Estats Units. Conegut com l'Àngel de la Mort, va ser arrestat i acusat d'assassinar pacients mentre treballava com a infermer en diversos hospitals. La seva història és un estudi profund sobre la psicologia dels assassins en sèrie i les deficiències del sistema de salut que van permetre les seves atrocitats.
Avui, assumptes interns, l'Àngel de la Mort. Xavier Álvarez, perfilador i criminòleg, de nou, moltíssimes gràcies per ser un dia més amb nosaltres.
Hola, bon dia, Joan, què tal?
Com comencem a introduir aquest cas?
Bueno, potser el que hem de començar a introduir, abans de començar a explicar el que es considera que és un àngel de la mort, no? Un àngel de misericòrdia, que de fet el terme ho diu, però no és ben bé així, no? En termes de perfilació criminal, aquest terme s'utilitza per definir un tipus d'agressor que realment ocupa un lloc de confiança i autoritat a la nostra societat, no? Com és ara un metge, un infermer, fins i tot un cuidador, no? I que abusa de la seva posició, és a dir, aprofita de la seva, diguéssim, tasca laboral per causar danys a la mort i a les persones. Aquest terme sí que és cert que es fa servir per descriure individus que cometen homicidis o crims violents i que treballen en entorns de salut o altres àmbits, on realment la seva professió, com deia abans, és de molta confiança, va? Perquè proporcionen atenció i assistència als altres. Aquests individus, és veritat que sempre acostumen a justificar els seus crims i argumenten que el que fan és alleugerir el patiment dels seus pacients o que actuen amb intenció de donar-los una mort digna. De fet, aquí a Catalunya tenim un cas similar, que més endavant ja en parlarem també d'aquest. No obstant això, les seves accions són considerades criminals i greument inacceptables, perquè en la majoria de les jurisdiccions el que acaben fent és cometent homicidis sense consentiment de les seves víctimes. Val? No és un tema d'eutanàsia, sinó és un tema de... Ells creuen que han d'acabar la vida de la persona i així ho fan. De fet, els àngels de la mort és un fenomen que preocupa, Joan, i ha generat un interès significatiu en el camp de la psicologia criminal, però també de la criminologia, ja que això implica una greu traïció de confiança a les normes ètiques professionals. I clar, la medicina i l'atenció, en aquest cas, a les persones més desvalgudes, que són la gent gran, doncs, bueno, és important a nivell social. I aquesta categoria criminal pot ser certament difícil de detectar o d'atrapar, ja que operen dins d'institucions les quals són menys sospitoses o gaudeixen de la confiança del públic o dels ciutadans.
Xavier, de seguida et pregunto qui era Charles Edmund Cullen abans, però no sé si estàs... són qüestions tècniques, Estàs amb auriculars?
No.
No,
el que és que potser on estic no hi ha molt bona recepció, potser.
Val. Millorem el so com puguem, de la manera que puguem. Ara sí, qui era Charles Edmund Cullen?
Bueno, com deia la Núria al començament, Charles Edmund Cullen era un estadounidenc anomenat l'Àngel de la Mort. La seva trajectòria criminal s'estén durant dècades, des dels 80 fins a l'any 2003. Imagina't, 20 anys actuant sota aquesta falsa aparença d'infermer, no? Abans de ser detingut. Va ser en aquest període que va cometre més de 40 crims confirmats, tot i que els experts creuen que la xifra podia ser molt més elevada. El seu modus operandi era subtil i molt difícil de detectar. Què feia? Administrava dosis excessives de medicaments als que ell tenia accés en els seus pacients, cosa que feia que moltes vegades es considerés una mort natural. Recordem una vegada que em deies, que em preguntaves, escolta, existeix el crim perfecte?
Sí.
Va, doncs el crim perfecte és aquell que no s'investiga. I això com s'aconsegueix? Quan es considera una mort com a natural, que era el cas de les víctimes de Charles, que es consideraven morts naturals.
Sempre ens dius, Xavier, però, que els casos comencen molt abans de que es produeixin. Per tant, si et sembla, anem als primers anys de Charles Cullen. Doncs
pues mira, els primers anys. Aquest senyor va néixer el 22 de febrer de 60, a New Jersey. La seva infància ja va començar malament. Ja va estar marcada per la tragèdia i l'estabilitat. A més, els seus pares es van divorciar quan era molt jove i ell i el seu germà van ser criats per la seva mare. Des de ben petit, Cullen va mostrar signes de problemes emocionals i psicològics. I la seva mare, que ja diu molt, el va descriure com un nen introvertit i problemàtic.
Ai.
Altra vegada ens trobem amb una llar ja una mica inestable, no? Ja els primers anys de vida ja no ens acabem de formar com havia de ser. Tot i així, tot i les dificultats, Cullen es va graduar a una escola d'infermeria i va obtenir la llicenciatura d'infermer. I això va marcar l'inici de la seva carrera en el camp de la salut. Més tard es convertiria aquesta carrera en un tètic malson per a moltes persones. La seva carrera com a infermer va ser una de les vies per a la seva pròpia acció criminal i va treballar en diversos hospitals dels Estats Units. Aquest també, el seu món laboral també va ser bastant problemàtic. Allà Cullen tenia accés molt fàcilment a pacients, a les víctimes, però a més, i molt important, a gran quantitat de medicaments al seu abast. Recordem que a vegades, en aquella època, el control dels medicaments no era tan exhaustiu com pot ser-ho ara.
Ara em deies, el món laboral de Charles Cullen va ser bastant problemàtic. Com van ser aquells primers anys en aquest entorn sanitari?
Doncs mira, ens explicaven que la seva vida laboral va ser una mica intermitent, sobretot molt frustrant per ell. Per què? Perquè van anar patant molts hospitals i van anar saltant d'hospital a hospital. El van acomiadar de tots ells perquè mostrava unes competències bastant baixes. De fet, l'excusa o el pretext o el motiu del seu acomiadament sempre va ser problemes en el seu rendiment laboral. Ja estem parlant. A més, és a dir, va ser un lloc d'experiència, però alhora el seu entorn laboral de frustració per ell.
Això és el que fa que comenci aquesta onada de crims?
Podria ser. Podria ser un factor, potser no ser detonant, però potser pot ser de la frustració al voltant de la seva feina, poden ser elements estressors. És a dir, que ella senti l'últim de la fila, que es senti menys important. Recordem que de la mort, una de les motivacions que tenen o del que senten és un control absolut sobre la capacitat de decidir en qui viu i qui mora. I això és una ostentació de poder molt salvatge i molt atraient. Una persona que sent molt poca cosa a la vida, és normal que caigui en aquest tipus de parany, no? De poder decidir qui viu i qui mora, que és la decisió potser més important de la vida.
Clar. Anem a conèixer aquest inici dels seus crims.
Doncs, a mesura que Cullen continuava treballant a diferents hospitals, va començar a aparèixer al seu voltant morts inexplicables, no? Morts alarmants, un augment de mortalitat de pacients a les unitats on ell treballava i segurament també als horaris on treballava. Que ja, això et fa pensar, ostres, a ningú se li ha passat pel cap veure que al voltant d'aquesta persona se generava una alè de mort constant, no? No obstant això, la seva habilitat per evadir sospites era molt notable. Utilitzava tàctiques com canviar etiquetes dels medicaments, manipular les dosis perquè les seves víctimes semblessin haver mort de casos naturals. Clar, encara que fos molt maldestre la seva feina, no hi ha dubte que va querir experiència en el seu entorn laboral. I a més, és una professió que no aixeca aquest tipus de sospites. Durant el temps que va estar a l'hospital, el general Warren, Cullen va ser sospitós d'estar involucrat en diverses morts estranyes, però no es van prendre mesures concretes contra la seva persona. Aquesta impunitat només va servir per encoratjar-lo més. Clar, en els delinqüents, a mesura que van avançant i van delinquint i no es van atrapant, això es va encoratjant cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més. Val? Les víctimes de Cullen eren persones, i aquí tenim anem una mica al que és la columna vertebral d'aquesta persona, que són el tipus de víctimes que tenia, que són víctimes vulnerables, pacients que ja estaven ingressats a l'hospital, que tenien problemes de salut, que eren pacients, diguéssim, amb un estat de feblesa molt important. Ell feia la seva atenció mèdica i, a més, feia atenció per la seva recuperació. I aquí és on ell va trencar la confiança de manera horrible. Aquesta dinàmica va fer que els seus crims fossin especialment atroços, sobretot de cara al jurat. En el judici no hi ha desperdici, perquè, clar, al final, el que acabes matant és una persona molt vulnerable, saps?
Clar, clar. Com s'arriba a la lucidesa de saber que tots aquests crims els ha comès una sola persona i que aquesta persona és Charles Cullen?
Doncs mira, he trobat dues versions d'aquesta història que es divideixen. Una versió diu que la seva detenció va tenir lloc el 2003, quan va intentar suïcidar-se i va deixar una carta confessant els seus crims. Això va desencadenar una investigació massiva per revelar el que després van trobar, que era l'extensió esgarrifosa dels seus assassinats. Val. Aquesta va ser una versió, val? Que ja. I la segona és que la revelació dels crims finalment va ocórrer també el 2003, quan una infermera de l'hospital va descobrir una sèrie d'irregularitats en les dosis d'insulina administrades als pacients. Això va fer saltar alarmes, van començar a sortir les red flags com a boges, i van a disparar una investigació més profunda. Les proves, on les hi van dur? A Charles Cullen, com a principal sospitós. I el van acusar d'enverinament, diguéssim, en diversos hospitals.
Déu-n'hi-do.
El 10 de desembre de 2003, Cullen va ser detingut. I es va afrontar una sèrie d'acusacions d'assassinat i homicidi. Durant els interrogatoris, ell, sense cap mena de pressa, va confessar els seus crims i ha proporcionat detalls que van considerar-se angoixants en el moment sobre què havia administrat els medicaments letals als pacients. També va revelar que el seu motiu principal era alleugir el patiment dels pacients. Aquesta, diguéssim, excusa, pretext o motivació és la típica en aquest perfil d'agressors.
L'hem vist aquí, amb el Zelador d'Olot, per exemple.
Mira, era el... Ja, m'has aixafat la guitarra, eh?
Ai,
perquè era el cas que...
No hi ha res, encara.
Però perfecte, perquè era on volia anar a petar. És molt similar al cas del Zelador d'Olot, que també en algun moment li van atribuir l'etiqueta d'Àngel de la Mort. I ell, en declaracions en seu judicial, que podem veure a la premsa, que podeu consultar, perquè són fonts obertes, doncs allà veureu com ja explicava aquella que feia alleugerir el mal de la gent gran que estava allà en el geriàtric.
De seguida en parlem de si aquests dos casos tenen alguna connotació, si són en què s'assemblen, en què es diferencien. Anem abans de tancar, si et sembla, aquest cas de Charles Cullen, i de seguida en parlem. Anem cap al judici i la condemna.
Doncs mira, el Cullen va ser un esdeveniment molt important i mediàtic. Se li van portar càrrecs relacionats amb l'administració intencionada de drogues d'almenys 22 pacients. Recordem que es valorava més de 40, eh?
Déu-n'hi-do.
Dic que el nombre de víctimes podia ser aberrant. Pensa que van ser 20 anys. I a mesura que els agressors serials van actuant, es van accelerant en l'acció. No es reprimeixen, sinó que s'accentua. A la vegada paren. A més que passa alguna cosa a la seva vida, continuant i de forma escalonada. El 2 de març de 2006, Charles Cullen va ser condemnat a 18 cadenes perpètues consecutives.
Wow.
Sense possibilitat de llibertat condicional. Aquesta sentència va assegurar que passaria la resta de la seva vida entre reixes. El que passa és que la confessió el que va produir és que evités la pena de mort. Val? Perquè en aquella època a New Jersey encara hi havia pena de mort. De fet, va haver-hi pena de mort fins al final de 2006. I ella es va ser detingut el 2003. I que per 3 anys, diguéssim, va poder lliurar confessant els fets de la pena de mort.
Val.
Això és important. Clar.
Sobre aquest cas, Xavier, hi ha alguna pregunta sense resposta encara?
Bueno, hi ha preguntes, eh? Per exemple, hi ha sobre moltes preguntes que no havien donat resposta. Una de les qüestions més, diguéssim, rellevants, com va poder dur a terme els seus crims sense que ningú, durant dècades, fos detectat? Els hospitals on treballa aquest home, clar, van afrontar a poderoses crítiques, sobretot per al tema de supervisió de les malalties, dels informes, del control de medicaments. Tot això va causar un impacte molt fort a la comunitat sanitària del país. Perquè, clar, la confiança del públic en els sistemes sanitaris es va veure no només afectat, sinó que va caure estrepitosament.
Clar, tu diràs.
Perquè, clar, són 20 anys, són més de 40 víctimes. És que és molt salvatge la història. El cas també va generar un debat sobre l'ètica en el tema d'eutanàsia. Va obrir una altra porta, no? El paper dels professionals de la salut en la presa de decisions sobre la vida i la mort dels pacients, que també justament aquí no fa massa també es va obrir un debat important sobre el tema. Cullen va afirmar que això es tractava, que, com que dèiem al començament, que ell l'únic que feia per alleugerir els pacients que realment estaven ja en un estat terminal. De qual cosa, no tots estaven en aquest estat terminal. Aquesta és la veritat.
Què en podem aprendre d'un cas com aquest?
Doncs mira, podíem concloure que Cullen és un exemple bastant tràgic, per no dir molt, de com un individu amb una història personal complicada pot causar un gran mal a la societat, que és el que dèiem, no? Vens d'una llar potser desestructurada, no tens un bon reforç o una bona xarxa social, tot això fa mella en la persona, no? I el fet de no saber socialment quin és el seu lloc de confiança, no? És el lloc que ubica socialment. El seu cas va generar una major consistència sobre la necessitat de reforçar la supervisió i seguretat en els hospitals i planteja importants interrogants sobre la psicologia dels assassins en sèrie. La seva història serveix com a recordança inquietant dels perills que poden amagar-se dins de les institucions de la salut i la importància de protegir els pacients més vulnerables. No deixa de ser un recordatori angoixant de la capacitat de certes persones per cometre actes horribles a l'entorn de l'atenció mèdica. Al llarg de dues dècades, és que és molt bèstia, 20 anys, Joan, 20 anys que el tio va estar actuant, Ulen va deixar una estela de mort i dolor que va afectar a innombrables famílies i va plantejar preguntes molt profundes sobre aquesta seguretat dels pacients que havia als hospitals. I va subratllar la importància de la supervisió i el control de la salut. És a dir, va abordar les qüestions d'establir nou protocols de control de medicació, de subministraments, etcètera, etcètera. Tot i així, no és el cas més bèstia d'una persona vinculada al món sanitari i en termes de l'àngel de la mort, que també ho comentaré un cas ara mateix. Charles Cullen seguirà sent, per sempre, un recordatori angoixant de la fragilitat de la vida i la responsabilitat dels professionals de la salut i la protecció dels pacients. Sempre.
Clar, em deies, ara us explicaré un cas, em sembla que t'havia aixafat la guitarra una miqueta amb el cas del Salvador Dolot.
La meitat. M'has aixafat la meitat.
Val.
La meitat.
Anem primer al cas del Salvador Dolot. Uneix alguna cosa els dos casos? És a dir, són casos similars?
Mira, són casos similars en termes de victimologia, que és la víctima molt desprotegida. En un eren malalts que estaven ingressats a l'hospital i en el cas del Salvador Dolot eren persones ja en edat avançada i en estats avançats de deteriorament que estaven en un geriàtric. Tenim, però el que hem de pensar és que són víctimes vulnerables. Un altre element és la subministració de la substància. Què passa? Cullen deia que era per aliviar el dolor de les víctimes, però en canvi els medicaments que utilitzava o les metodologies que utilitzava no eren metodologies sedants, sinó que les víctimes patien en els últims moments de la seva mort. I també passava amb el cas del Salvador Dolot, que utilitzava medicaments pues, que eren del tot, diguéssim, sedants.
Jo que tinc una certa edat, Xavier, també recordo el cas de Joan Vila, del Salvador Dolot, sí. I unes imatges, es van poder veure al programa Crims de TV3, sí. Que podeu recuperar tranquil·lament, aquelles imatges on Joan Vila torna a la residència per explicar a la policia com ha actuat i de quina manera ho ha fet, sí. I en algun moment donat Joan Vila s'enfonsa i explica que ho feia per tal qual, literal, i tot el que m'explicaves en l'anterior cas de Charles Cullen, per intentar alleujar el dolor i el patiment de la víctima.
Veus com s'assemblen? Si els assassins en sèrie o agressors no s'assemblessin, els analistes no tindrien feina. Seria impossible establir patrons de conducta. I és el que estaríem els perfils, patrons de conducta. I és cert el que dius, Es va desmuntar, trobant les imatges del cas de crims, com ella acaba confessant igual que Cullen els crims que va cometre, perquè, en certa manera, es veuen amb el pretext perfecte de dir que ho van fer per salvaguardar l'honor de les víctimes en últims moments de la mort i, no, i evitar el patiment. No? Però, clar, sí que és veritat, no sé si en Cullen va succeir, però en alguns casos d'aquest tipus d'agressors, els agressors es queden veient com moren les persones.
Wow.
Aquí sempre hi ha el debat de dir, bueno, es queden per assegurar-se de que arriben a la mort, es queden per fer-los companyia o es queden perquè els agrada veure aquest últim moment de vida i de mort.
Clar.
Aquest és una mica el debat, no?
M'has dit que t'havia aixafat mitja guitarra,
Mitja guitarra, mitja guitarra. En una altra cosa també us parlaré d'un altre home que està relacionat amb la medicina i que va considerat un dels assassins en sèries més destacats del Regne Unit. Estic parlant del doctor Harold Shipman. No us explicaré com s'ho va fer per acabar amb la vida de més de 200 pacients.
200 pacients?
200 pacients.
Quina barbaritat.
I tampoc desvetllaré quin va ser el seu destí final. Això, en propers programes, parlarem d'aquest home, que no té desperdici. Només deixaré una de les perles que va deixar anar, vale? Soc un ser superior.
Això ho va dir ella?
Això ho va dir ell.
Això ho va dir el doctor Harold Shipman. Dies, sí. Sabia.
I això ho va recollir la premsa del moment.
Mare de Déu.
Va ser la frase que va sortir en molts titulars. Per què? Perquè també el que té l'àngel de la mort és una concentració molt bèstia en la motivació del poder, de la sensació de sentir-se poderós, i en aquest cas, els casos que hi ha hagut, que no és que hi ha hagut dos o tres, hi ha hagut més, sobre persones relacionades amb la medicina, hi ha aquesta ostentació del poder. El que dèiem al començament, és molt golós per ells, augmenta molt l'ego, el poder decidir entre la vida i la mort de les persones.
Déu-n'hi-do. D'aquest cas, del cas del doctor Harold Shipman, en parlarem en properes seccions amb Xavier Álvarez, en propers assumptes interns. De moment ho deixem aquí per avui. Xavier Álvarez, perfilador criminòleg, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa. Que vagi molt
bé. A vosaltres. Que vagi bé.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.